Duros a quatre pessetes.
Avui diumenge Alemanya vota. Les eleccions d'aquest diumenge significaran l'adeu d'Angela Merkel. El país té un atur d'un 4,6%, el que significa una plena ocupació. El salari mitjà anual d'Alemanya és de 46.000 euros. Saludem a David Anton, CEO de Bridge for Mobility, una empresa especialitzada en formar joves i obrir-los al mercat laboral a Alemanya. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com afronta Alemanya aquestes eleccions?
Bueno, en un moment, evidentment, de canvis, després de 16 anys de govern d'Angela Merkel, que ha portat al país, com molt bé deies a la introducció, unes tasses de pràcticament d'atur estructural, doncs és un moment de canvis i en el nostre àmbit, que és tota la mobilitat de gent jove, també un moment on les empreses tenen moltíssimes dificultats per trobar joves que vulguin aprendre professions. Per tant, un moment diferent, un canvi important després de 16 anys d'un bon govern, i aquest és una mica l'escenari. No?
Uh-huh. Crec que les enquestes donen al partit d'Angela Merkel la CDU com a perdedora, tot i que està retallant distàncies. Això podria significar un canvi de color en el govern, potser que siguin els socialdemòcrates, o es parla també d'una coalició semàfor amb els verds, que seria el verd, els socialdemòcrates, els vermells, i els liberals, que són els taronges. Això com pot passar a traduir en l'economia, aquest canvi en l'economia alemanya, com pot també repercutir a empreses catalanes?
Bueno, en principi, Alemanya tradicionalment és un país estable. Això què vol dir? Que amb independència del govern que hi hagi, té una sèrie de polítiques socials, una sèrie de polítiques econòmiques que ha mantingut durant els anys, durant fa més de 50 anys. Per tant, jo crec que governi que la fórmula del final d'un govern sigui amb la CDU o sense la CDU, o amb la presència dels verds i els liberals i els socialdemòcrates, serà una qüestió més de matisos. Alemanya és un país tranquil, quan l'economia va molt bé, Alemanya creix un 2,5%, no creix un 4 o un 5, a la diferència, per exemple, de l'estat espanyol. I quan l'economia va malament, el seu creixement és molt baix. No? Uh-huh. Per tant, és un país estable, que els canvis es fan de manera molt meditada i de manera que es van introduint a poc, i això suposa que, de cara a les empreses catalanes, l'impacte no crec que sigui important. En tot cas, és veritat que si al final el govern la fórmula més cap a l'esquerra, pot ser que hi hagi un augment de polítiques socials, que hi hagi més dinamisme en tot el que és la contractació a gent jove. Mm-hmm. Estem parlant que Alemanya té un atur juvenil d'un 7%, mm-hmm, que són 32 punts menys que l'estat espanyol d'atur juvenil. Per tant, la mancança de gent jove per treballar en determinats sectors continua.
Com dèiem a l'inici, a Alemanya hi ha plena ocupació. Això vol dir que pràcticament tothom té feina, tothom treballa. L'atur és estructural molt petit, no?
Sí, sí. I la dada és pel global d'Alemanya, no? Comentes, entorn al 4,5%. Però, i a més, està més concentrada en el que era l'antiga Alemanya de l'Est. Uh-huh. Les zones que són les locomotores econòmiques, com és Baden-Württemberg o Baviera. Aquí estem parlant en casos d'un atur d'un 1,2, 1,5%, que els produeix a les empreses a vegades molt estrès pel creixement, perquè no tenen mà d'obra qualificada.
Uh-huh. Anem a parlar de la vostra empresa, perquè, com dèiem, esteu especialitzats en formar joves i també per obrir-los, per enviar-los, diguéssim, al mercat laboral a Alemanya, on hi ha moltes oportunitats. Què és el que feu exactament i com ho feu?
Nosaltres estem especialitzats en enviar joves d'entre 18 i 25-26 anys a fer programes de formació professional dual. En què consisteixen aquests programes? El participant, el jove, prèviament a viatjar a Alemanya, fa un alemany que tingui les bases idiomàtiques, que acostuma durar mig any, per assolir un nivell d'un alemany. Per tant, durant 6 mesos el jove rep un entrenament intensiu en quant a l'idioma alemany. Un B1 és un intermig bàsic i això li permet, ja quan arriba al país, poder-se començar a comunicar. Arriba al país, l'empresa li proporciona la vivenda, li busca una vivenda, que normal segurament comparteix amb algun altre jugador del projecte, i durant 3 anys el 66% del temps, vol dir dues terceres parts del temps, està treballant a l'empresa que l'ha contractat, i la mateixa empresa que l'ha contractat és la que s'encarrega de matricular el jove a l'institut. Uh-huh. I l'institut va una tercera part del temps. I això és el que aquí també s'està treballant, el concepte aquest de la formació professional dual, que permet al jove que aquesta alternança entre mercat laboral directe, perquè estem dient que dues terceres parts del temps està treballant, i l'altra tercera part rep la formació a l'institut. Al cap de 3 anys deixen de ser aprenents i passen a ser ja treballadors qualificats. Uh-huh. Durant aquests anys tenen un salari que els hi permet viure de manera, diguéssim, en format estudiant, no? Que vol dir poder pagar la seva vivenda i tenir per les seves despeses al dia a dia. Estem parlant de que durant aquests 3 anys, el primer any tenen garantits uns 800 euros mensuals, uh-huh. i el segon any una mica més, i el tercer any pot arribar ja als 1.100, 1.200 euros mensuals. Per tant, està molt bé. Entenem que és un projecte que està molt bé perquè el jove, al cap de 3 anys, ha après un idioma perfectament, perquè d'aquí 3 anys parlarà perfectament alemany, té experiència laboral, no? Ha treballat 2 dels 3 anys.
I alemany, a més, que sempre està ben valorat.
Exacte, ha après un ofici, no? I quan acaba aquest període de 3 anys tenim de tot, des de gent que es queda a la mateixa empresa ja com a treballador qualificat, gent que continua formant-se a Alemanya i accedeix a la universitat després de fer aquesta formació professional, uh-huh. o gent que retorna cap aquí amb la idea de trobar una feina i partint de la base que té aquesta qualificació. Hem de pensar que la majoria de joves que enviem a nosaltres a Alemanya gent sense qualificar o molt poca formació, vol dir que els estudis, la majoria només té estudis d'ESOs, en algun cas tenim algú que ha fet algun cicle formatiu de grau mig o potser batxillerat, però que no tenen una qualificació professional definida. Per tant, entenem que és un projecte que bàsicament qui surt guanyant és el jove que participa i amb independència que torni o es quedi a Alemanya. La veritat que a la casa que es quedi doncs es queda allà com en cop treballador qualificat, i en el cas que retorni tot aquest aprenentatge que ha acumulat durant aquests anys a Alemanya el retorna cap aquí, diguéssim, una persona ja qualificada i preparada per entrar al mercat laboral.
David, quines, dic per si hi ha oients que estan interessats, quines carreres o quines línies d'FP són les que tenen més demandes, amb les quines treballeu i a quines localitats després d'Alemanya doncs van a treballar aquests joves?
Sí, bàsicament treballem tot el que és l'àmbit de l'hostaleria, és de cuiners, espero gastronomia, espero restauració, professions tècniques, vol dir torners, fresadors, electromecànica i també a l'àmbit del cuidar de l'atenció de la gent gran, eh? O sigui, que seria tema d'auxiliar de l'infermeria, tot l'àmbit de la salut. Aquestes són els tres grans blocs que treballem i les, on estem enviant els joves, doncs hi ha diferents llocs, des de zones properes a Frankfurt, zones properes a Stuttgart, altres zones properes potser més a l'Alemanya d'Est, a la zona de Leipzig i de Berlín. Mm-hmm. Però això sí que depèn una mica a l'any de com configurem l'oferta, perquè nosaltres el que fem prèviament a fer tot aquest procés de selecció i començar a reclutar els joves és tenir els precontractes o la carta d'intencions de les empreses que necessiten aquests professionals.
Mm-hmm. I hi ha moltes diferències entre treballar a una empresa alemana amb una catalana o del conjunt d'Espanya?
Bé, bueno, moltes diferències no, però sí que hi ha diferències, òbviament, culturals, si vols, li podem dir, no? Mm-hmm. O sigui, a Alemanya la puntualitat és fonamental, i quan dic puntualitat vol dir que si entres a treballar a les 8 de matí, normalment un quart d'hora, 20 minuts abans, ja estàs al lloc de treball. Les jornades són intensives, eh? O sigui que a Alemanya és molt estrany el concepte de jornada partida, que aquí no és tan habitual encara sobre l'hostaleria, que dèiem abans, no? Mm-hmm. I bàsicament aquestes són les diferències, i després en quant a la mentalitat, quan estàs treballant, el nivell d'exigència potser sí que és una mica més alt en quant a la disciplina, molt fer molt bé la feina, ser molt meticulós, ser molt perfeccionista, i en l'entorn de treball potser sí que les relacions amb els companys, amb els jefes, inicialment poden ser distància, en el sentit de molta exigència.
Mm-hmm. David, quan joves heu portat a Alemanya ja?
Nosaltres hem començat el 2014 i hem portat aproximadament uns 800 joves.
Mm-hmm.
No només de l'estat espanyol, sinó també també hem fet un projecte pilot amb 60-70 joves d'Itàlia, però fonamentalment d'aquí.
I sempre cap a Alemanya, eh?
Bueno, des de fa un any i mig també estem fent el mateix programa a Àustria,
uh-huh.
Que el sistema és molt, molt...
És molt similar.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Uh-huh. I per què aquests dos països i no uns altres? Per la seva estructura, per la seva, diguéssim, necessitats de traure talent jove, de la manca de mà d'obra?
Bueno, aquests dos països, bueno, la raó és que Alemanya l'any 2014 comença un programa per fomentar això, que estava en plena crisi, el mateix govern alemany va impulsar aquest tipus d'iniciativa, no? Que joves del sud d'Europa poguessin anar a treballar a Alemanya. Aquest programa ha tingut una durada de 3 anys i va generar un caldo de cultiu perquè les empreses veiessin que era possible que joves que no sabien alemany l'aprenguessin com a mínim les bases del país d'origen i després poguessin anar a Alemanya i poder desenvolupar la seva carrera educativa i professional a Alemanya.
Uh-huh.
Aquest és el motiu perquè no hem determinat Alemanya a fer aquesta aposta i les empreses han continuat, perquè això és bastant típic també d'Alemanya, que el govern incentiva projectes subvencionats al govern durant 2-3 anys i si l'empresa veu que funciona, llavors és la mateixa empresa que financia el projecte.
Uh-huh. Doncs evita...
La clau fonamental, perdona, és per la manca de personal, d'aprenents, pot oscil·lar d'una manera o altra, però diferents estudis diuen que cada any queden 20.000 places d'aprenents a Alemanya per cobrir.
Uh-huh. Doncs David Anton, el CEO de Bridgeform Mobility, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. I després aquesta nit podrem seguir també el recompte a través de COP, el recompte de les eleccions a Alemanya. Gràcies, David.
Moltes gràcies a vosaltres.